Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Vinga, va, que en 8 minuts ens situem a 12:15. Sembla que nosaltres d'aquí ja estem de festa hard, eh? Sí. Perquè tenim ganes de veure el Festival d'Eurovisió demà.
A quina hora és?
Mira, ara ho estava pensant. Diria que és a les 9 del vespre. Mm-hmm. A les 9 del vespre.
A les 9 d'allà o d'aquí?
Perquè, clar, d'aquí, hora catalana. A les 9 d'aquí, hora catalana. Però què passa? Que el Sant Jordi Club va acollir el mes d'abril la Barcelona Eurovision Party, que és una cita ineludible pels eurofans de casa nostra, que va, diguéssim, homenatjar el festival amb les actuacions d'alguns dels noms més destacats dels darrers anys, com ara, per exemple, què et ve al cap? Doncs...
La Bet... La Rosa López, que va estar aquí a la caravana fa poc.
Per exemple, doncs l'Oliver Grau en va ser un dels organitzadors i com a eurofan nivell expert, això ja ho diem nosaltres, està claríssim, ja és a Liverpool, a punt per gaudir en directe del festival. Oliver, good morning, bon dia, com estàs?
Ui. Bon dia, com esteu vosaltres?
Ostres, Oliver, molt bé. Com s'està?
Bé?
Sí, perfectament, perfectament. Com està l'ambient a Liverpool?
Doncs l'ambient està molt, molt, molt bé, la veritat. És una ciutat superacollidora. La ciutat s'ha bolcat absolutament amb el festival. No hi ha un racó on no vegis un logotip d'Eurovisió, una bandera ucraniana... O sigui,
espera.
I la ciutat és molt maca i molt dinàmica.
Ah, mira, és que t'estem escoltant... Ah, mira, t'havia dit que sí, t'estem escoltant amb una mica de dificultat. Provem a veure com evoluciona tot. Perquè, escolta, Oliver, tu ahir suposo que vas estar ben a l'aguait de tot el que va passar en aquesta segona semifinal. Diuen que van haver-hi problemes de so. No sé si tu ho vas sentir d'aquesta manera.
Doncs vols que et digui la veritat? No me'n vaig assabentar perquè estava treballant en aquell moment. O sigui, no... Anava veient la semifinal de reull a mesura que podia. Nosaltres aquí a Liverpool estem treballant perquè portem diferents after parties i diferents festes eurovisives i em va tocar estar pendent d'un dels espais.
I escolta, ara explica'ns també com es diu aquesta prèvia al festival, perquè tu dius que sou un dels organitzadors d'aquestes festes prèvies. Suposo que hi ha força ambient, no?, als carrers de la ciutat.
Molt. I mira, no m'agrada comparar, però no té res a veure, per exemple, amb l'any passat amb Turí. Liverpool està ple de gent, veus només pel carrer, ara al matí ja veus tothom amb acreditacions. És un ambient totalment diferent. Jo crec que és una suma de molts factors, La pròpia ciutat, la pròpia BBC, la pròpia ciutat que acull, doncs es volca i decideix destinar més recursos perquè doncs l'ambient sigui més festiu.
Com
no?
Més festiu.
En canvi, Turí, per exemple, doncs, sigui per qüestions de doncs, la RAI, que va decidir dedicar menys pressupost, mil factors que van fer que sigués molt més fred. I la pròpia estructura de la ciutat. Liverpool, per exemple, és una ciutat petita, tot està molt accessible, l'ambient nocturn i la zona centre de Liverpool és molt agradable de caminar, té moltes ubicacions, molts pubs, molts bars. En canvi, Turí doncs, és una ciutat doncs, més freda i no oferia tantes possibilitats.
Oliver, parlaves de que ara la prèvia del Festival d'Eurovisió de demà, també deies que organitzeu after parties. A veure, explica'ns una mica com són aquestes festes, si hi van molts dels cantants i què s'hi couen en aquestes festes posteriors al festival.
Sí, t'explico. Nosaltres com a organitzadors de la Barcelona Eurovision Party, que ho he explicat al principi, l'any passat vam decidir, per exemple, organitzar unes festes posteriors a Turí, que les anomenem Eurofans Club, i on la gent pot venir a ballar temes eurovisius i a la vegada també a veure artistes en directe. Oferim com a alternativa d'oci un cop s'acaba les semifinals, els assajos, etc., doncs perquè la gent pugui sortir amb un ambient doncs, que se senti acollit i on hi hagi música eurovisiva. Ahir, per exemple, doncs, vam tenir amb nosaltres Rosa López, aquí a l'Eurofans Club de Liverpool, i vam tenir la Kate Ryan. I cada dia doncs, anem variant. El dimecres vam tenir diferents delegacions de diferents delegacions aquest any. Vam tenir Finlàndia, vam tenir Malta, vam tenir Sèrbia, vam tenir Moldàvia... Bueno, anem canviant una mica el programa perquè tothom que vulgui venir doncs, vegi diferents artistes.
Mm-hmm. Escolta, ara que clar, tu estàs vivint in situ aquest ambient previ al Festival d'Eurovisió de demà, Oliver, cap a on creus que anirà la cosa? O sigui, quin és el teu pronòstic? Ja només per l'ambient, no? Perquè moltes vegades, clar, són molts els factors, no? que fan decidir cap a quina serà la cançó. Entenc que a primera hora hi ha aquestes enquestes, no? Que tothom vota, perquè de moment el top 3, diguéssim, se l'emporta, si no m'equivoco, Suècia, Finlàndia... Espanya també, no?, entraria. Però tu, vivint l'ambient ara mateix, des de Liverpool, cap a on creus que anirà tot plegat?
Doncs si jo hagués jutjat de dir, crec que igual ens sorprenem i la Lorin no té el primer lloc tan assegurat, eh? Crec que Suècia no té el primer lloc tan assegurat. No ho sé, si hagués de cantar, crec que la balança es decantarà cap a Finlàndia. Per una qüestió, com em preguntaves, jo veig a les festes pel carrer, gent disfressada amb el vestuari del cantant de Finlàndia, els manguitos aquests de color verd fluorescent, moltíssima gent. I a més, crec que hi ha hagut un efecte en què Lorin des de fa ja setmanes s'ha posicionat com a primera opció, Suècia guanyadora, si això serà guanyadora segur, i de sobte Finlàndia ha fet com la sorpresa. I crec que també a nivell de vot i a nivell de televot pot haver una miqueta aquesta intenció de dir, va, no, anem sobre lo segur. Votem aquesta que, saps? No s'està dient que guanyarà. Crec que pot haver aquesta sorpresa. I la gent realment té de dir que quan posen, evidentment, quan posen Tatu de Lorin, la cançó candidata de Suècia, embogeix, doncs que quan posen la cançó finlandesa, embogeix el triple, eh?
Doncs va, embogeix una mica, si et sembla, sí. Oliver, que l'escoltem.
Sí, sí.
Finlàndia, xa-xa-xa. Estem parlant amb l'Oliver Grau, que és membre de la Barcelona Eurovision Party, que ja està a Liverpool, ja ens està explicant aquest ambient que es viu previ al festival de demà, però el nostre proper convidat, ell és sociòleg, és consultor de polítiques públiques i també eurofan. Rafa López, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia, com esteu?
Ostres, Rafa, mira, hi ha tanta gent que m'ha dit, és que demà tindrem el Rafa López. Bueno, després ja et passo la llista de salutacions, estimadíssim Rafa López.
Hombre, doncs sí, dono-li molts records a tothom. I perdoneu que no pugui estar allà, però estic a Tenerife per temes de feina i res. Hauré de veure una coseta que no m'ha passat mai. Hauré de veure Eurovisió en la soledat de l'hotel.
Ostres, mira, Rafa, és que això és genial que ens ho diguis, no? Perquè a nosaltres ens ha cridat molt l'atenció el fet que hi hagi gent que s'enganxi més o menys en aquest concurs, i tu com a sociòleg també ens pots aportar, no?, aquest punt de vista que dius, ostres, és el mateix veure Eurovisió sol, amb companyia, de què depèn?
No és el mateix. El que passa que jo et dic una cosa, a vegades hi ha eurofans que ens agrada veure en sol. Que ens posem tan nerviosos, saps què vull dir? Ens posem tan nerviosos perquè volem que surti, per exemple, l'actuació de Blanca Paloma, surti tan bé que qualsevol coseta que veiem que allò que no ens acaba de sortir ja ens deprimim, ja diem, podria haver estat millor, però vaja, a vegades és millor i després les votacions. Escolta, les votacions, depèn com vagin. Ara, normalment a Espanya fins l'any passat, doncs, no ho teníem massa bé, en el sentit que no hi havia molta emoció. L'any passat, per exemple, jo sí que vaig patir molt per les votacions, per veure quin és el lloc que ens podia donar. Però vaja, a veure què tal aquest any.
A veure aquest any com va.
Jo crec que pinta bé. Per una
sí? El teu pronòstic és bo?
Doncs jo... No, pinta bé, no, que guanyem. Això és una altra cosa. Mira, jo estic molt d'acord amb el que acabem d'escoltar. Jo crec que hi ha molta gent... Es parla molt de Suècia. Jo crec que Suècia té una inflació per diversos motius. Primer, perquè és Lorin. Lorin és com, diguem-ne, és com la madrina del festival. És una persona de les més estimades i fins i tot de les guanyadores més icòniques que hi ha hagut al Festival d'Eurovisió. Però compta perquè Finlàndia, que per mi és la favorita.
Per tu és la favorita, que és el xa-xa-xa, no?
M'agrada. Uh-huh. El xa-xa-xa és la que m'agrada des d'un primer moment. Ell transmet molt. És a dir, jo sí que trobo que Lorin ha perdut aquesta capacitat que tenia l'any 2012 i, en canvi, Khadija doncs està transmetent molt. I fixa't, jo crec que pot ser un bon debat. Jo crec que serà una lluita entre el televot i el vot del jurat. És a dir, al final, jo estic convençut, per exemple, que l'Orin pot quedar molt bé en el vot del jurat, igual que Espanya, igual que Blanca Paloma, però que després serà el vot del jurat el que posi o no posi, i aquí jo crec que Cari ja pot arrasar. Llavors, veurem aquesta lluita de com queda Finlàndia en el jurat. Pensem, per exemple, que l'any passat molta gent no ens donava opcions a Chanel ni a Espanya perquè pensava que en el jurat quedaríem malament. O sigui, podíem quedar entre el top 10, però no dels primers. La sorpresa va ser que el jurat ens va posar tercers, i per molta gent això va ser una sorpresa. Doncs aquest any jo crec que haurem de mirar, i tot dependrà d'aquesta combinació que hi haurà entre com posi el jurat i com posi el que el volta cadascuna de les opcions.
És interessant. Escolta, Rafa, més enllà de la música, clar, el Festival d'Eurovisió, com explicaries tu, no?, que, mira, va més enllà de la cançó, no?, amb aquestes batalles geopolítiques que tu també deies, no?, ara parlaves d'aquestes votacions finals, no?, com ho explicaries tu, que tingui tanta repercussió social, no?
Bueno, això va per països, també. És a dir, per exemple, per què a Suècia Eurovisió té un seguiment tan massiu? Doncs perquè sempre ho han preparat bé. El Melody Festivalen és el gran festival musical de Suècia. Sempre han anat els millors. Si ens pensem ara els participants del Melody Festivalen són els grups més capdavanters de Suècia, amb el qual la composició de Suècia té una composició molt important de música nacional. Per exemple, per l'Europa Oriental és una oportunitat per mesclar-se, per fer una barreja amb l'Europa Occidental, no? I llavors cada país ha tingut... És cert que a Occident, diguem-ne, aquesta Europa més occidental, com el Big Five, no? Doncs no ha tingut mai una gran repercussió a nivell social, però s'ha demostrat, i jo crec que el Benidorm Fest el que ha demostrat, és que quan fem les coses bé, quan ens ho posem i quan ens ho prenem en sèrio, seriosament, doncs al final té una repercussió més enllà de la comunitat eurofan que sempre ens ha agradat per aquest brilli-brilli que té, no? Per aquesta cosa de glamour, per la diva, que no es gusta les divas, no? Allò que ha tingut i posa el festival molt més acceptable per tot el món, no? Jo crec que estem normalitzant, i sobretot perquè el Festival d'Eurovisió últimament, també és un tema de debat, jo crec que s'ha adaptat al segle XXI. És a dir, portàvem uns festivals dels anys 90 que ara tenen una certa decadència al principi dels 2000, i sí que s'han anat modernitzant. Recordem que... I les modernitzacions pensem que han vingut per Suècia totes, i això també és un tema molt interessant per debatre. Quan es va veure l'orquestra en viu, quan es van posar coros, el nou sistema de votació que li dona molta més emoció.
Molta més emoció.
Moltíssima més emoció.
Mira.
Tot això ha vingut per canvis que s'han fet quan el festival s'ha fet a Suècia, amb el qual doncs, jo crec que sí que hem adaptat un festival al segle XXI, i llavors tenim dos reptes. Primer, que el festival arribi a les noves generacions, que crec que és fonamental, i segon, que els grans artistes nacionals, en referència nacional de tota Espanya, doncs vulguin participar al Benidorm Fest i vegin que no els hi va malament per la carrera, perquè sempre, i jo he parlat amb molts d'ells, sempre hi havia aquest tema de que si després em va malament el festival em poden posar la carrera. Doncs mira, Chanel, jo crec que és la demostració, no només ella, sinó també tot el cos tècnic que tenia, els ballarins, és la demostració. Després, tothom que ha participat al Benidorm Fest ha estat un win-win per tothom. I això s'ha demostrat llavors que funciona i que pot ser una fórmula d'èxit.
Mira, és molt interessant, ens has posat molts temes damunt la taula. No sé si el Oliver Grau, des de Liverpool, estàs a favor, no, amb tot el que ha dit el Rafa López, Oliver?
Super a favor, comparteixo gairebé tot, sí. A veure, està claríssim. Des del principi, el tema de la diferència entre el que és el vot del jurat i el vot popular, hi hauran diferències, eh? Penso que Espanya, en aquest sentit, quedarà molt bé dintre del vot del jurat, una visió professional, en què analitzaran una visió més tècnica, una visió més... Més des d'un punt de vista de la indústria. Disculpeu el soroll, però estic al carrer. En canvi, a nivell de vot, crec que Blanca Paloma no quedarà tan bé a nivell de vot popular.
Mira, també aprofitaria, Rafa, t'ho pregunto tu primer, perquè és veritat que el Festival d'Eurovisió, no sé, ens dona aquesta sensació que és un dels esdeveniments que genera també al mateix temps molta controvèrsia, no? Suposo que també t'hi has trobat, no? Per què passa això?
Bueno, però primer perquè a casa nostra, controvèrsia a casa nostra, a Suècia no mai ha generat controvèrsia. Jo crec que hi ha dos motius de controvèrsia bàsics. El motiu primer, que sempre se'ns avisa l'Eurofan, sobretot a Espanya, com un friquisme, i això, però no pels seguidors, dels Eurofans, sinó perquè, i això ho hem de dir, és a dir, Televisió Espanyola mai s'ho ha pres en sèrio. Jo he parlat, i suposo que l'Oliver també ha parlat, amb responsables de Televisió Espanyola, que estaven directament responsables d'Eurovisió, i et deien, no, és que nosaltres quasi fins al gener no ens hi posàvem. I llavors deien, bueno, haurem de preguntar a les discogràfiques a veure què tenen, a veure què posem aquest any.
Clar.
No ens ho han pres en sèrio. Llavors, aquesta cutresa que moltes vegades hem tingut, encara que després ho hàgim intentat vendre d'una altra forma, hem fet gales cutres. Escolta, recordem algunes gales que són de vergonya, a vegades de vergonya aliena. Clar, tot això ara canvia, i ara jo crec que es veu de forma diferent. Segon tema, la geopolítica que tu comentaves. Jo no crec que sigui tan geopolítica. És a dir, jo no crec que hi hagi un vot, perquè s'ha demostrat que quan tu treus el jurat i poses el televot, més o menys els resultats no es difereixen molt. El que passa que és veritat, a veure, estem a una Europa que és molt plural i hi ha patrons culturals. A veure, hi poso un exemple. Va. Les balades balcàniques, és normal que Sèrbia tingui vots dels seus veïns, perquè culturalment les balades balcàniques doncs agraden a la gent dels Balcans, perquè és un tema cultural. Igual que a nosaltres ens pot agradar un fado, o a Portugal li pot agradar segons quins sons hispànics, perquè són culturalment més propers, no? I també és un tema de mercat. Per exemple, Sèrbia és el bressol i és on està la indústria balcànica, de la mateixa manera que Suècia és on està la indústria nòrdica. Qualsevol cantant o grup de Suècia té una repercussió a Finlàndia, Dinamarca, a Noruega, a Islàndia. Vull dir que són patrons culturals. Per tot això sempre s'ha venut molt de geopolítica, i s'ha venut que és un festival polític, no?
És molt interessant el que està dient el Rafa López. Oliver, com ho veus tu tot plegat? Perquè, clar, ens venia al cap, per exemple, l'actuació de Chiquili 4, no? Tu creus que va fer, no sé, fins a quin punt va fer mal o no el certamen? Se'ns ha plantejat aquesta pregunta.
Sí, jo crec que va una miqueta el mundillo Chiquili 4 i una mica l'època en què es va produir tot això, en què, a més, Televisió Espanyola no tenia gens definit cap a on volia anar, no? I que se'ls hi van colar el gol de Chiquili 4, però per tota l'esquadra, no va ajudar. Jo crec que va acabar de fer una miqueta de, bueno, aconseguir aquesta imatge de cutre, del que dèieu, que a més els Eurofans, doncs, és un perfil de gent friki, que li agraden les coses rares, no? La primera opció, quan vaig veure Finlàndia, o vaig veure la proposta de Finlàndia aquest any, vaig tenir una mica la sensació de dir, ui, això Chiquili 4 ja una mica, saps?
Sí.
A veure si... però no, després, quan l'escoltes bé, quan la veus repetidament, veus que és una aposta més moderna, que ja va cap a una altra direcció, saps? No sé, el festival està en una altra fase. A nivell Espanya, evidentment, amb tota la història del Benidorm Fest, Televisió Espanyola s'ho està currant bastant. Està fent una feina molt ben feta, sobretot l'aposta clara per ressuscitar això i per donar-li una entitat, com estàveu dient, com fa Suècia, amb un festival amb cara i ulls, amb uns processos, doncs, ben marcats, i amb una directriu i amb un objectiu que és portar coses de qualitat. Portar coses de qualitat i que s'entenguin internacionalment.
És que jo crec que aquesta és la clau, no? També, Rafa, el que deia l'Oliver, que s'entengui internacionalment, no? I que arribi a empatitzar amb Europa.
Sí, totalment. I l'Oliver ha dit una cosa que és importantíssima, la qualitat. És a dir, aquí sí que ens ha agradat molt, ho dic per la televisió participant, bueno, aquestes coses de fer una coseta per cobrir l'expedient. Perquè al final anàvem a cobrir l'expedient. I no és de mèrit de cap dels artistes que han anat, però anàvem a cobrir directament i no es veia una posada en escena de qualitat, no? El que diuen els anglesos, expensive, no? Jo, quan parlava amb els amics anglesos, a mi em deien, és que l'actuació de Chanel és expensive, en el sentit que significa car. Car significa de qualitat. És a dir, que es veu que està treballada. I això, a vegades, aquí ens costa veure que a altres països els agrada veure posades en escena ben treballades, perquè valoren molt la feina que hi ha darrere. És a dir, a nosaltres pot semblar car i ja més cutre o menys cutre, però hi ha una aposta molt treballada darrere, molt pensada darrere. Suècia sempre ho ha portat. I ara Espanya ho ha aconseguit per segon any consecutiu. És a dir, a banda de, jo crec que el xorro vocal, no?, que ningú li pot dir que tècnicament que mai falla. És a dir, jo crec que és més fàcil que se li trenqui un tacó d'aquests que no que falli vocalment, no? És a dir, que vull dir que és perfecta, però es veu una posada en escena mil·limètrica, de qualitat, pensada, en cada moviment, en cada moment, en el moment que ha de pujar, perquè la cançó ha de pujar, ha d'emocionar. És a dir, es veu que és una posada en escena que treballa les emocions. Aquest any treballem les emocions, igual que l'any passat fèiem un altre tipus de treball. Hi ha 3 minuts molt pensats, i això es nota. I això es nota en el resultat. I, per tant, aquesta qualitat es nota. I són les que porten qualitat, les cançons que porten qualitat, les que després tenen vots. Perquè pensem que els jurats professionals, més enllà del debat de si cada país porta els millors professionals o no, que això és un altre tema, però els jurats professionals això ho valoren molt perquè són gent que es dedica a això.
Mireu, ho hem de deixar aquí, és una llàstima perquè estaríem parlant hores i hores d'Eurovisió, però us demanem, bé, el Rafa jo crec que ja s'ha mullat, no? I diria que l'Oliver fins i tot també. Tenim a la Harke aquí també
Prenent apuntant,
però claríssimament, per tant, deixant de banda aquesta 8a posició, que sí o no serà bo per Blanca Paloma, com ho veieu? Rapidíssimament, Rafa.
Home, mira, jo crec que sí, tens una posada en escena bona, una bona cançó, una cançó vocalment perfecta. La posició, més o menys, no té molt a veure.
És indiferent.
I això mirem el resultat. És cert que podria estar millor, ha estat més proper, diguem-ne, de la meitat. El que passa també és una cosa, jo prefereixo sortir abans de l'Olorín que després de l'Olorín.
Ah, bona!
Si em posen a escollir, molt més.
Molt més.
Perquè, clar, primer perquè tindrem una pausa després, abans, tot just abans, jo crec que recordar que això no ho feu molt...
Sí, és després de la Blanca Paloma.
En el qual bueno, tindrem l'atenció i molta gent estarà atents a veure què pot fer l'Orin. I després de que, bueno, que l'Orin sent la gran favorita, no es podrà eclipsar perquè tindrem just abans.
Doncs escolteu, hem de deixar aquí a Oliver Grau, membre de la Barcelona Eurovision Party. Disfruta molt des de Liverpool.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé i des de les Canàries. Rafa López, també, disfruta moltíssim.
I els dels hotel.
Vinga, una abraçada molt forta, Rafa, i a l'Oliver. Gràcies.
Adéu-siau, adéu-siau.